Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Hola, com aneu tots? Benvinguts al programa que parla dels animals que pitjor ho estan passant, aquells que viuen en un centre d'acollida o refugi a l'espera de trobar una família que s'ocupi d'ells. Avui, en l'hora que tenim per endavant, us explicarem com protegir els nostres gossos i gats del fred que ja ha arribat a casa nostra i també veurem de quina manera ho fan a la protectora. Us posarem al dia també de la caminada solidària de gossos i persones que prepara l'SPAM i coneixereu de primera mà quins són els nous casos que han arribat en el refugi. Així que aquí comença, Peluts! Bé, doncs comencem el programa acompanyats de la Sílvia Serra, de la presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, que avui doncs, ens posarà al dia, com cada setmana, de l'actualitat que es viuen els refugis. Com ja sabeu, la darrera actualitat que tothom està notant és la baixada de temperatures que veiem en els termòmetres. Això, us podeu imaginar que afecta i molt els animals a casa nostra, però sobretot encara afecta més els gossos i gats que viuen doncs, sense xupluc en els refugis i a les protectores. Per això tenim ara amb nosaltres la Sílvia, perquè ens expliqui això i moltes més coses. Sílvia, com estem?
Molt bé, Dunia.
Estàs bé?
Molt bé, sí.
Bé, dèiem, estàs bé tot i el fred, que està arribant ja d'una manera bastant...
Sí.
Ara, no arriba tant com altres voldrien, perquè hi ha gent que li agrada molt el fred. Però imagino que per vosaltres, que viviu el dia a dia a l'aire lliure, en el refugi, per això per vosaltres ha de ser fumut, sobretot pels animals.
Pels animals, és fumut pels animals que no els tenim amb les correctes condicions. Mm. També és...
Ui, això t'ha caigut.
També
és... Digues.
Creus que això està tot. No?
problemes logístics. Digues.
Que no hem d'oblidar els cuidadors. Les persones, penseu que treballen amb mànega, amb aigua... I a l'estiu potser és més agradable el fet d'estar treballant amb aigua, però l'hivern és bastant és bastant dur. Mm. I quan més
fred... Però els cuidadors encara a vegades es poden, a mesura que passa el fred, es poden anar abrigant, poden anar a fer una pauseta...
Sí, però no deixa de ser dur.
És dur. Però imaginem que pels animals, que ells no poden fer pauses ni ficar-se a posar d'una estufa una estoneta...
Evidentment, no? Però des d'aquí també... No vull,
tu no vols oblidar els treballadors.
No vull oblidar l'esforç dels cuidadors perquè treballen en uns refugis, en unes condicions que no serien les més adequades. No? Els animals també viuen, s'adapten en aquestes condicions, però les persones que hi treballen també. I especialment l'equip de cuidadors és qui realment doncs, viu la feina de manera més dura perquè ha d'aguantar les calors, pensa que l'estiu fa a vegades unes calors tan fortes que costa suportar-ho. Uh-huh. El fred també és duríssim, les gelades quan arriben ja no en parlem. Uh-huh. Si fa un dia d'aquells de vent també és complicadíssim, quan plou s'ha de netejar, és fumut. I bé, hi ha aquelles temporades que són potser la tardor, la primavera, que és quan es gaudeix més del treball a l'aire lliure. No? Que hi ha gent que li agrada. Normalment el perfil de persones que treballen amb això és perquè els agrada treballar a l'aire lliure.
Que no són gent d'estar tancades en quatre parets, no?
Sí.
Tot i que això doncs, no
podem
dir.
I a més a més no hem d'obviar també que quan s'arriba a primera hora del matí, allò, l'olor no és gens agradable. No ho dic. Tothom es pot imaginar el que et pots trobar, no? De bon matí, a les 8 del matí.
Sí. Et pots trobar allò...
Dins d'una gàbia.
Doncs
vinga,
gàbia.
Botes d'aigua, remangats, bueno, guants i vinga, som-hi.
Li hem donat el seu moment als cuidadors que ho passen molt malament.
Però els animals...
Però els animals, què? Perquè, clar, la gent es deu imaginar el pobret... que no té molt de pèl. Ja no parlo dels petitons, que els petitons sí que sé que els cuideu, que els hi teniu doncs, un tracte de mida, potser els petitons...
Bueno, passen malament també els petits, no us penseu.
Però els grans que no tenen tant de pèl i que estan doncs, allà a l'aire lliure...
Si parlem dels gats, estan bastant ben adaptada a la gatera. La gatera té casetes, unes casetes de fusta, i en allà hi tenen doncs, llocs per aixaplugar-se, les seves mantetes, els gats són polits, són nets...
Dóna-ho fer, que la gatera deuen passar fred, però no tant.
L'avantatge, Dúnia, de la neteja de les gateres és que no entres amb mànega, no entres amb mangueres, amb aigua.
No refredes tant l'ambient.
No, no. Aleshores, els gats són nets, són polits, fan les seves necessitats anar a les sorreres, és el que es neteja, però no cal cada dia estar amb l'aigua. Aleshores, s'ho porten millor. El fumut dels gats és com plou, perquè no els agrada gens l'aigua en els gats, no? Però bueno, ells intenten ficar-se allà, aixaplugar-se allà on poden. Després, el gos potser és el que jo crec que les condicions són molt extremes i dures per ells.
Perquè a més teniu patis de tota mena, teniu patis, diguéssim, amb un terra preparat.
Fins ara teníem pati de... Podríem dir que sí.
No, teniu diferents tipus de terra.
Que passa, com que estem baixant el nombre de gossos, estem ja desmuntant patis. I estem desmuntant els patis doncs, que no estaven adaptats ni amb canalitzacions. Teníem patis, havien posat unes tanques i ficaven amb terra. D'aquests ens en queda un. Però tots majoritàriament estan vivint en zones d'asfalt, doncs, canalitzats, i on te pots entrar amb mànega, amb manguera, pressió, i netejar a fons. Tenen les seves casetes, però és tot obra. Si en els gossos la gent es volca donar-nos mantes per l'hivern, i nosaltres les acceptem, però a vegades tenim una saturació de mantes perquè no podem... No, això ho han d'entendre la gent. Igual que jerseis, ens donen jerseis pels gossos. A l'entrar en manguera queda tot xop. El gos es mulla el jersei i encara és pitjor estar amb el jersei mullat que no amb el pèl.
Així que vols dir que ara quan arriba el fred i entreu, clar, perquè l'estiu si està mullat encara millor, el gos
ho agraeix.
No, al contrari,
ho agraeixen, no? Els encanta.
Clar, en canvi a l'hivern, si poseu mantetes i allà s'ha de netejar perquè és més important,
primera,
és la higiene.
Es queden humides. Si són gossos grans, l'avorriment d'estar a dins a les gàbies fa que comencin a destrossar-les. Això fa que taponin els desaigües. Ells també es poden empassar trossos de roba. No estan en una casa i no s'acaba mai de secar el fred. La humitat que vivim, especialment aquí al Maresme, fa que l'aigua no s'assequi mai. Què provoca això? Doncs gairebé tots, quan arriben els primers dies, constipats. Per molt que tu els vulguis...
Esteu notant ara un increment en els
constipats
dels gossos?
Tot l'any.
No especialment ara.
Però a l'hivern s'agreuja, sí. És molt més difícil. Ho passen malament els primers dies, agafen la tos, s'ha d'anar amb molta cura, els has d'observar bé per donar-los la medicació a temps... un cop superen doncs, aquesta etapa, molts són adoptats, d'altres es queden allà acumulats, i aquests, la majoria s'adapten, el gos s'adapta, tot i que...
O sigui, que no preneu una mesura, diguéssim, concreta
per l'hivern. Els vells.
Pels vellets, sí?
Sí. El gos normalment s'adapta, el gos que és jove i fort, però el que és el gos de mida petita, un vellet, o el gos de mida gran, els vells, i sobretot si tenen, són de pèl curt, són els que de cara a l'hivern intentem doncs, posar en llocs que els hi toqui més el sol. Penseu que en els refugis hi ha zones que no li toca massa el sol. O bé buscar cases d'acollides. I especialment aquest any ens estem preparant molt amb les cases d'acollida.
Sí?
Sí. Tot el que són gossets vellets intentem tenir-los acollits o promocionar molt la seva adopció.
És que els gossets arribats a una edat, això, no? A 11 anys o... 12 anys, allà amb les gelades que pot fer, les baixades de temperatures, que ni que em diguis 5 graus, 4
graus,
gos
vell,
tampoc cal baixar sota zero.
Sense fred, el gos vellet ja ho passa molt malament. Imagineu-vos ja si les condicions, ell no el pot aguantar, pot arribar doncs, amb malaltir i a posar-se greu o no recuperar-se d'una simple tos. Aleshores, sí que ens passa a vegades que no acabem de detectar massa bé quan entra un gos, si entra fort d'una casa gras, que potser té una edat avançada. I a mesura que van passant els dies, has de ser molt hàbil. El cuidador ha de tenir una capacitat doncs, de detectar si aquell gos realment, en lloc de 6 anys, potser en té 12. Uh-huh. Normalment els veterinaris ho veuen, però a vegades arriben gossos molt ben cuidats. Perquè no tot
gossos,
és abandonament.
Uh-huh.
Recordem que la majoria dels gossos acollits són gossos escapats. Que el no anar identificats no podem tornar al seu propietari. El propietari el dona per mort, per robat, tira la tovallola i ja no es dedica a rastrejar
no,
totes les gosseres.
Poden arribar en els refugis de la protectora.
Sí, i arriben ben cuidants, sants, grassos, a vegades amb la dentadura molt maca, i ells els anys els tenen. Aleshores, aquests potser són els que queden barrejats amb gossos joves que també ho poden passar malament.
Que una de les preparacions seria trobar cases d'acollida.
Cases d'acollida és el més important.
Vellets?
Sí, les mantes de cara a l'hivern també les utilitzem, no vol dir que no n'utilitzem, les utilitzem per les quarantenes, per llocs, gàbies que sabem que hi ha gossets doncs, més petits, gossos tranquils, però no per tota la gossera no la forrem. No. Val? La preparació seria aquesta.
Sí, que la
poca
realitat,
cosa més podem
la
fer.
La realitat és que la gent no es pensi que es fan allò, com tu deies, forrar tota la
no
gossera,
podem.
Sinó que els gossos i els gats a l'hivern ho passen malament. Potser els gossos pitjor que els gats, perquè els gats tenen aquestes casetes, però els gossos que... I si no, que vagin a fer un tomb per la protectora qualsevol dia, perquè vegin una miqueta del
quan
que estem
fa
parlant.
Sol,
no?
Quan fa sol, ja relax, o sigui, és més agradable. El dia que plou és trist, molt trist, molt trist, molt trist, molt trist, per tots. Mm. És trist. No, evidentment, no, qualsevol animal, quan plou, o es refugia en el seu cau, o estan molt preparats, allà hi ha gossos que no saben el que és estar a l'intempèrie, que han viscut tota la vida dins d'una casa, no? I això és dur, és dur. Mm-hmm.
Sílvia, recomanaries als nostres oients que ens estiguin escoltant no sé, alguns consells per les persones que tenen els animals a casa, vull dir, de cara a l'hivern? O prefereixes que li comentem al Marcelo, al veterinari?
Jo prefereixo que ho preguntem
doncs
al Marcelo.
Doncs mira, si vols anem xerrant i podem anar fent una trucada, el nostre tècnic pot anar fent una trucada al Marcelo perquè doncs, ens expliqui i ens doni aquests consells.
Si podem localitzar el Marcelo i que parli, sí, perquè ell ens ho dirà.
Clar,
suposo
no?
Que amb alimentació també procurar els gossos que tenen poc pèl, protegir-los. Però clar, una cosa és el gos que està en una casa, l'altra cosa és el gos de refugi. Quan parlem del gos en els refugis, doncs penseu que viu en una situació extrema d'estrès, de no tenir les seves necessitats bàsiques. Tots els animals, per naturalesa, busquen el sol, busquen l'escalfor.
Com ens agrada l'escalfor.
I en allà a vegades no tenen la possibilitat. No la tenen, la possibilitat. I això és dur, això és dur. Jo sóc la primera que aniria posant mantes a tots, llavors dius, és que els hi poses i als 5 minuts o està pixada, o està bruta, o està mullada.
Hi ha alguna estratègia de crear petites casetes de fusta per
se les carregarien totes, se les carreguen.
Sí.
Tot el que és fusta s'ho
penso, en veu alta, perquè segurament que el que jo penso també ho pensen els oients,
són
no?
Són gossos estressats i avorrits. Estan avorrits d'estar tancats. Aleshores, qualsevol cosa que sigui, que puguin ells trencar, s'ho carreguen. Hem provat de tot. La fusta. Ho has d'anar canviant. Bueno, el típic de molts refugis és que tenen palers, però vigila quin tipus de palers, que també
perquè
els poden, pot provocar
també
la
poden,
pintura
sí,
i tal.
Exacte.
Aleshores, intentem, el més pràctic són els llits de plàstic, que se les acaben carregant també, casetes de plàstic, o bases de fusta d'aquesta tractada per aigua, però és ciment. La majoria estan amb ciment. Havíem provat de tot unes losetes de cautxo que són preparades per cavalls.
L'ideal, Sílvia, l'altre dia ho comentava quan van venir les noies franceses que estaven ajudant.
Ah, per cert, tornem a tenir.
Torneu a tenir noies franceses?
Sí, bueno, un noi i una noia.
Ah, molt bé. I
t'hem
també
tornat.
dintre del marc del Leonardo da Vinci, de la Unió Europea?
Sí.
Ah, molt bé.
Sí, per cert, tinc una targeta per aquí, espera que la busco.
Recordem als nostres oients sí. Que vam tenir aquí en el Pelut.
Pues mira, podíem...
A dues noies, a la Violeta i a la... Oh, no me'n recordo de l'altra,
la,
no?
Era la Violeta i la Sara.
I la Sara. I eren dues noies de 18 anys doncs, que estaven cursant estudis per treballar a botigues d'animals i feien les pràctiques i en aquest cas van en el conveni de la Unió Europea, aquestes pràctiques que es fan que es diuen Leonardo da Vinci, Van estar 15 dies ajudant en tasques de neteja, sobretot, i manteniment del refugi, que, home, doncs eren quatre mans, de no tenir-les a tenir-les, doncs molt bé. I ara dius que torneu a tenir... Ah, doncs els convidarem aquí una altra vegada,
sí, eh? Sí, sí, són de la mateixa zona, eh?
D'Avinyó,
eren
de Avinyó, prop d'Avinyó.
Això, espera, que no hi veig. Era...
Deixa'm mirar.
Què diu aquí?
A veure, és la casa familiar rural Boixó. I el municipi és el Domen de Boixó i és a Eiraguas.
Eiraguas, que això deu ser municipi, Eiraguas, al costat de Avinyó.
Sí.
Doncs sí, són d'una... Em sembla que són d'alguna escola del costat i van quedar tan contents de la feina que van fer que ens van dir si podien tornar a enviar dos estudiants més. I jo, i tant, i tant.
Quan venen?
No, van començar.
Ahir
es van presentar i avui han començat, la mar de contents.
Ai, que no ens ho expliques, Sílvia.
Sí, ho tenia pensat, però ha vingut rodó ara que ens has dit.
I què venen? Ens queden 15 dies, també? Els podem tenir la setmana vinent amb nosaltres?
Tres setmanetes, sí. I a més, aquests dos nanos, bueno, un noi i una noia. El noi es diu Jan, que és Diana, Jan
és Joana.
No, Jan. Diana. Es diu Diana, però ens ho fa dir Jan.
Molt bé.
I l'altre noi, un nom que no me'n recordo mai, que es diu Benoit.
El Benoit, sí. El Benoit. Benoit, Laurent, són els típics noms francesos. Sí. Molt bé.
I aquests nois veig que alguna paraula castellana dominen.
Home,
que les
si
dues noies que van venir...
No, uau, res, vam estar aquí traduint el que vam poder.
Però ja els tenim aquí, ens estan ajudant.
Sílvia, ens comenta en Carles que tenim el Marcelo, el cap sanitari de l'SPAM, per donar-nos aquests consells de cara a l'hivern per les persones doncs, que justament estiguin interessades en saber com tenir cura el millor possible dels seus gossets i gatets peludets. Marcelo, com estàs?
Hola, Dunya, què tal? Buenas tardes.
Molt bé, molt bé. Estem molt bé aquí amb la Sílvia, que ens ha posat al dia doncs, de com s'està preparant una mica el refugi dintre el que es pot. Ens ha explicat per quan arriba el fred, per aquest començament de baixades de temperatures. Ja ens ha dit que poqueta cosa es pot fer, sobretot per als més vellets sí, però que els altres que viuen, diguéssim, a peu de canó allà als patis, que poca cosa es pot fer, veritat, Marcelo?
Bueno, lo más importante o lo que podemos hacer es un poco frenar lo que sería el frío que entra por el suelo. Entonces lo importante es ponerle camas. De alguna manera siempre la gente tiene el concepto de que las mantas van bien, pero tenemos que pensar que las mantas, cualquiera dormido que ha dormido una manta en el suelo, llega un momento que la manta se compacta, deja de aislar y la humedad de alguna manera penetra, ¿no? Entonces las camas de plástico, las camas...
Era que ens deia la Sílvia, sí.
Exactamente, funcionan muy bien.
Tot i que diu que duran poc, que de seguida els gossos se les acaben menjant.
Ya, bueno, pero en el momento que las tienen, por lo menos tienen protección del frío, ¿no? Serán a lo mejor... Tenemos que pensar que no es, por suerte, un invierno muy largo, a lo mejor unos dos meses y medio son los momentos más duros. Y bueno, hay que tratar de, sobre todo, darle protección a los más necesitados, que los más necesitados son los animales mayores, los que tienen pelo muy corto, los más débiles, los cachorros, los viejitos, bueno, son estos grupos más... los más débiles.
Que ens deia, Sílvia, que el que esteu intentant potenciar és justament per aquest hivern cases d'acollida, per aquests més dèbils, oi?
Sí, si jo no mal recuerdo, el año pasado funcionó muy bien aquella crida de casas de acogidas para la ola de frío, y bueno, fue todo un éxito, realmente nos ayudaron mucho, inclusive muchos de ellos encontraron una familia gracias a estas casas de acogida que tuvieron la posibilidad de a lo mejor de que un perro pudiera demostrar en esa casa lo bueno que era, ¿no?
Clar, i tant. Això va ser, si no recordo malament, el gener de l'any passat, per una onada de fred amb gelades, que em penso que es vau quedar sense aigua. Bueno, era un desastre a tot Catalunya.
Exactament, sí.
Encara no hi som, en aquest nivell, per cert.
No. Bueno, però bueno, sempre hay que estar al pie del cañón, atento y preparar planes estratégicos para cualquier situación imprevista, ¿no?
I, Marcelo, quins consells hi donaries tu a les persones doncs, que tenen els animals a casa seva, des de gossos com a gats, a grans, petits, o sigui, en general, uns consells per a les persones doncs, que vulguin fer front ara a l'hivern, perquè sabem que també són molts que ho passaran malament aquest hivern, en general.
Bueno, siempre hay que tener en cuenta, hay mucha diferencia entre aquel animal que vive al exterior y de aquel que vive dentro de casa, sobre todo si el animal o tanto nuestro perro o nuestro gato vive en un jardín o un patio exterior, un sitio, tenemos que mantenerlo, si puede ser una caseta, es importante, con suelo de madera mejor, si allí mismo además le podemos poner una manta, todavía mejor. Si está dentro de casa, pues también hay que tenerle su camita. El tema de los cambios bruscos de temperatura también tenemos que cuidarlo, no sacarlo de repente. Hay veces nosotros estamos dentro de casa con una calefacción a toda pastilla y luego salimos afuera, claro, a, no sé, 5 grados, nosotros nos abrigamos muchísimo, pero claro, al perro no le ponemos nada.
Ai, què hem de fer llavors? Hem d'abrigar-lo també al gos?
Bueno, yo creo que primero no habría que tener la temperatura a 25 grados, ¿no? Creo que a lo mejor 21 o 20 grados es una buena temperatura. Y bueno, el tema de abrigar el perro sí que es recomendable en ciertas razas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos el perro dentro de casa todo el invierno con la calefacción, el perro luego se habitúa, ¿no? Terminan al final siendo habituándose y acostumbrándose a la temperatura.
Home, clar, normal.
Entonces, si ellos están con el pelo largo adentro de casa y lo sacamos fuera, pues sí, sería recomendable, sobre todo a la mañana temprano y a última hora del día, a la noche si salimos, ponerle un abrigo, ¿no? Ahí creo que hay gente que es un poco reticente a poner abrigos porque, bueno, no sé, a lo mejor por tonterías.
Sí, sembla con poca estética, ¿no?
Sí, exactamente, pero no, hay abrigos que son, bueno, súper chulos, no sé, tienen decoraciones o súper de última moda, y otros abrigos simples, nada, que, o sea, tenemos toda la gama de abrigos para ponerlos.
Això és cert. Però mira, sí, aixecaria el negoci de la gent que fa, pobrets, que ara deuen estar passant malament també.
Ja, mira, per exemple, los bulldogs francès, perros de pelo corto, que en esta época se ven mucho y realmente es importante para ellos, los bulldogs, los podencos, y cualquier perro mestizo de pelo corto y de piel fina tiene menos resistencia al frío que un perro gordito o de pelo largo.
Sí, de l'estil pastor alemany o de cosa així, no?
Exactamente, entonces tenemos que pensar que este poquito pelo que a lo mejor parece que tiene un pastor alemán realmente le da mucha protección en el invierno. Es muy importante abrigarlos, prevenir estos cambios de temperatura. Sobre todo, yo creo que el grupo más delicado son los perros mayores, que sufren las articulaciones. Esto se ve afectado mucho por el frío y, bueno, vienen aparejado un montón de problemas en conseqüències del frío.
Molt bé. Doncs aquests consells que notem que van molt bé per a les persones que vulguin tenir cura dels animals, sobretot dels més vellets. Gràcies, Marcelo. Però no et volem deixar perquè hem de parlar amb tu d'un tema que hem de presentar ja, que és la segona caminada solidària que fareu ben aviat a l'SPAM i que avui amb la Sílvia dèiem que era un bon moment perquè aquesta caminada solidària que preteneu fer, que en part també ajudarà a recaptar doncs, diners per ajudar aquests animalons que passen l'hivern, la feu el 16 de desembre, que és un diumenge, i aquesta
sí,
és la segona edició. La primera la veu fer a la primavera, al maig, i ara doncs, la Sílvia ens comunicava que ja està tot preparat com per anunciar als nostres oients que ja es poden inscriure a aquesta caminada que es diu Petjades, no? Explica'ns una, recorda'ns de què tracta aquesta caminada, és una caminada normal? Em penso que no,
bueno, mira,
que té alguna coseta més, té un al·licient més, veritat?
Ja, mira, bueno, és un evento que el podemos decir deportivo o solidario o popular, tiene, de acuerdo, hay gente que lo puede hacer caminando y hay gente que lo puede hacer corriendo, lo puede hacer con tu perro, sin perro o para los voluntarios, gente que está más afín a la protectora, puede sacar un perro de la protectora para que haga el recorrido. La diferencia de la edición anterior, que había un solo recorrido de 10 kilómetros, esta vez hemos hecho una variante y tenemos dos recorridos, un recorrido de 10 kilómetros y uno de 15 kilómetros. La gente por ahí un recorrido de 10 kilómetros ya le parece largo, pero tenemos que tener en cuenta que un recorrido de 10 kilómetros por el parque forestal, que es donde se hace el recorrido, parte de este, es realmente una caminata de una hora y media, una hora y 45 minutos, a paso muy tranquilo.
O sea, muy agradable, ¿no?
Sí, si no tiene ninguna, excepto por supuesto que la quieran hacer corriendo, pero si la quieres hacer caminando con tranquilidad no hay ningún problema. Una de las primeras veces que hicimos el recorrido cogimos un perro de la perrera, no me acuerdo el nombre ahora, un perrito que estaba bastante excedido de peso y él terminó la caminata sin problema. Era un perro gordo.
O sigui, que si aquest gosset ho pot fer, els 10 quilòmetres es poden fer amb nens, no? També, Marcelo?
Sí, sin ningún problema. Se puede hacer con tranquilidad. También dispondremos de un vehículo de asistencia si alguien se queda, digamos, a mitad del camino que no lo puede hacer. Y bueno, inclusive en el recorrido más corto también tenemos una variante que se puede acortar a la mitad por si la gente, digamos, dijera no aguanto más, no puedo terminar. Y después está el recorrido largo, que es una variante de 15 kilómetros, que bueno, estos serán unas 2 horas y 20, que también es un recorrido muy, muy, muy ameno por el parque, es muy bonito y bueno, yo realmente lo recomiendo tanto como para paseo en familia como con amigos.
A més, hem de recordar que aquesta caminada no es fa doncs, perquè sí, aquest acte lúdic, no, Sílvia, sinó que es fa per recollir diners arrel de les inscripcions. Sabeu dir-nos més o menys on es pot inscriure la gent i quant costa més o menys aquesta inscripció?
Sí, mira, las inscripciones se pueden hacer directamente en la página web Pechadas, digamos, es pet-jades.org,
pechadas.org. Sí, o sigui, separat Pechadas, pet-jades.org.
Aquí se pueden hacer las inscripciones online. Hay que tener una solicitud donde se pregunta también qué tipo de menú van a comer, porque al final del recorrido hay una esmorzá, que sería una hamburguesa vegana o una butifarra, de acuerdo a las tendencias de cada uno, y una bebida, y también daremos un chaleco técnico para la marcha como un recordatorio. Entonces, allí mismo también se preguntan las tallas de la camiseta. La gente que no se quiere inscribir en la página web, se puede inscribir directamente en los refugios. Hay una solicitud que se pueden hacer.
Ah, molt bé. O sigui, la gent que no li agradi això de fer-ho per internet, doncs també pot anar a refugi i inscriure's.
Exactament. I el coste.
El coste, exacte, sí.
Mira, hemos mantenido el mismo precio que la de primera edición. Son 12 euros los adultos y 8 euros los niños.
Molt bé. Doncs, Marcelo, des d'aquí animem molt la gent que s'inscriguin. Sabem ja que en un dia o dos que està, diguéssim, en marxa aquestes inscripcions, ja hi ha gent que s'ha inscrit, o sigui que, i hem de dir que l'edició anterior va ser un èxit, o sigui que esperem que aquesta vegada vingui molta gent perquè és una iniciativa que realment ajudarà a recaptar molts diners per mantenir aquests animals que ho estan passant malament a l'espam, veritat, Marcelo?
Sí, por supuesto. Nosotros realmente tenemos mucha ilusión puesta en este evento, porque bueno, además de acercar todos los voluntarios que tenemos allí cada fin de semana, que son gente estupenda, que ellos este año participan de una manera muy activa en la organización del evento, la idea es poder acercar gente que nunca a lo mejor se acerca al refugio, ¿no?
El año pasado
tuvimos gente que vino de Andorra, de Vic, de Girona, realmente fue muy... Y eso que tuvimos mala suerte porque en Barcelona ese día diluviava, entonces mucha gente
de Barcelona no viene. Home, el nostre programa, el Pelut, se sent a molts llocs de Catalunya, sí que animem a tota aquesta gent que vingui, que no perquè sigui a Mataró, no tenen per què no deixar de venir, veritat?
No, por supuesto, bueno. Está abierto a todos los públicos y a toda la gente.
Molt bé, doncs... Marcelo, una abraçada i moltes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Vinga,
adéu.
Doncs esperem, Sílvia, que vagi molt bé aquesta tongada d'inscripcions. Des d'aquí ja recordem, http://traientles3w, ja directament, pat-jades.org. Sílvia, et sembla que fem una petita trucada, ja que ens hem quedat en el refugi, podem continuar en el refugi i fem una petita trucada al Joan, que ja fa dies que no contactem amb ell perquè ens posi al dia d'un gatet.
Em sembla molt bé.
Sembla bé, molt bé. Tu, quan normalment hi vas cada dia a la gatera?
Cada dia no hi vas? No.
No hi vas. Però estan bé els gatets allà, eh? El Joan els cuida molt, eh?
No tinc cap dubte. Per això no hi vaig cada dia.
Perquè dono fe que el Joan els cuida molt i molt bé. Joan, com estàs?
Molt Molt bé, moltes gràcies, Sílvia, aquesta confiança.
Home, és que és veritat, jo, nosaltres...
Bueno, jo, i també és que cal dir que la Isabel també fa moltíssima feina, molta més que jo.
Sí, però com que la Isabel és una miqueta més timideta i ella ja, doncs, de per si intenta no aparèixer en el peluts per ordre d'ella mateixa, perquè ella no vol,
Però jo confio.
L'altra cuidadora de la gatera, la Isabel.
Confio en tots els cuidadors, tant de gossos com de gats.
Home, i tant.
Que només faltaria, vull dir... No.
I tant.
Pensa que hi ha dies que amb prou feines estic en els refugis, que al piler baixo poquíssim. I ara cada vegada estaré menys en els refugis perquè m'hauré de dedicar a altres coses. O sigui que jo penso que el personal que hi ha ara, els cuidadors que hi ha ara... Per això he fet tant esment al principi del que pateixen les inclemències.
És veritat.
També.
Joan...
Penso que ho estan portant molt bé.
Joan, com portes el fred quan treballes a la gatera?
Ai, jo el porto bastant bé.
Sí?
I a l'estiu l'haureu de veure amb el barret de palla.
A veure, penseu que és una feina, no sé, com la gent que es cria al camp de pagès, que estàs a l'exterior i la veritat t'acabes curtint. Hi ha molta gent que ha treballat aquí i diu que tancar-se en una oficina, doncs el mates.
Sí, ho dèiem, ho dèiem. I Joan, els gatets, què tal? Com ho porten? Ens deia la Sílvia que disposeu d'unes... casetes de fusta que allà més o menys estan ben aixoplugats els gatets. Tu notes que amb el fred està més ensupits o déu-n'hi-do, ho porten bastant bé?
Ho porten bastant bé, a més també els hi tenim calefacció, o sigui, els gats no els hi falta res, veuen com reis.
Bueno, calefacció, estufes.
Tenim unes estufetes d'aquelles d'oli perquè no s'encengui i a les nits s'encenen soles.
Molt bé.
I, o sigui, estan calant tots. A vegades el gat que vol passar fred és pel que vol. Sí, exactament.
Molt bé. Escolta, i el gat que ara ens presentaràs per intentar trobar-li un... Home, ho has venut tan bé que no voldran adoptar-los, Ja diu, uau, si aquests viuen en casetes
millor en allà. Els inconvenients de la gatera són que les enfermetats, que és com una guarderia, a més... ells estan en tensió, perquè són molts individus al mateix lloc. Els convé a tots una gara, a tots.
I el gat que ara ens vols presentar és dels que diu més igual passa fred però me'n vaig fora perquè no suporto estar amb els altres companys. Com és el gat que ens presentaràs ara?
Mira, el gat que us parlaré és en Serra Ara Martes. És un gat que ja us vam parlar.
Què vol dir Serra Ara Martes?
Explica-li, Joan.
És tot el seu nom, Serra Ara Martes?
Ell en principi es deia Serra, va ser adoptat, i bueno, quan va ser adoptat li van posar el nom de Martes, i realment entén pel nom de Martes.
Ah, sí?
Sí, és un gat que si crides Martes, ell en principi bé, en principi. Ara està una miqueta de potxo, per això volia papar dins.
Ara estiu Martes ni idea, no? Molt bé, i què? Com és el Serra?
Mira, en Serra va ser un gat que ens vam entrar uns 3 anys aproximadament, i el van adoptar, el que passa és que... Ens l'han tornat perquè és un gat d'un caràcter una miqueta complicadet. És un gat... A veure, no és un gat dolent, és molt bo, és fins i tot empalagós, el tens sempre a sobre. El que passa és que és això, és massa empalagós i llavors té això, que quan no li fas cas té un puntet d'agressivitat.
Ah, sí?
Aleshores...
I és per aquesta, és per aquesta raó per la qual l'han, diguéssim, tornat a la gatera, per un problema de comportament?
Sí, aquest gat és un gat que té com ansietat. Quan aquest gat va ser adoptat a una persona que tenia molt de temps i està pràcticament tot el dia a casa, i llavors va canviar de feina, i llavors era una feina on no estava tant de temps a casa. Llavors el gat va fer un canvi de conducta, ho va notar. Va notar que a casa no hi havia ningú, i quan la mestressa tornava, doncs es va mostrar agressiva amb la mestressa. On has estat? M'han deixat sol? I llavors això la noia pues, no ha pogut suportar. A veure, és una noia que ha fet molt per ell, o sigui, que ha intentat tot el possible per tenir-lo, el que passa és que és un caràcter que ella l'ha superat. És un caràcter que s'ha d'entendre. No tots els gats el tenen, però sí que en major o menor mesura el caràcter el tenen tots els gats.
Tu l'entendries, Joan, si el tinguessis tu a casa, en Serra?
A veure...
Joan, que tu ets l'expert en gats.
Jo soc molt especial, o sigui, a mi si m'atabalen massa, jo els engego, o sigui, fora d'aquí i deixem estar. I els meus gats ho coneixen, saben les estones que poden estar i saben les estones que, o sigui, si estic treballant, doncs se'm deixen. Aleshores, aquest, doncs, seria qüestió de temps a educar-lo.
I quin tipus de persona, llavors, aniria bé pel Serra? Perquè pel que m'ho dius...
Que fos persona adulta, que no hi haguessin nens, per el fet aquest que a vegades té el punt d'agressivitat, jo mai l'he observat, aquest punt d'agressivitat. Però si ens ho diuen, i a més el seu historial de patologia és això, és una agressivitat per joc. Uh-huh. O sigui, ell vol atencions i quan no ho té, pues, es mostra aquest caràcter agressiu. Pues, l'ideal seria això, que no hi haguessin nens, persona adulta, que ja hagi tingut gats, i que estigui fos a casa. Si s'interessa en algú que tinguis parella que no li calgués treballar perquè la parella ja la manté, o algú que és un prejubilat, una persona que, o que treballi des de casa, una persona que tingui oficina a casa i treballi des de casa.
I...
És un molt bon gat, o sigui, té un molt bon caràcter.
Per què has pensat en ell? Que no ho està passant bé o què?
Ara mateix, ja feia uns dies que no el veiem per la gatera, però és un d'aquells gats trempats, o sigui, aquells que tu vas per la gatera, et venen pel darrere i el veus, o sigui, et gires i te'l trobes. I feia uns dies que no el veiem. I buscant, avui n'hem trobat que està com molt ensupit, per lo vist porta uns dies sense menjar i està ensupit, no es belluga. Aleshores, avui l'hem ingressat i a veure com... No sabem exactament el perquè d'aquest canvi de comportament. Ara ho averiguarem amb els veterinaris, però l'opció sí que seria pues, que fos una adopció. Perquè ha coincidit pràcticament que l'han tornat, ha passat com una mena de quarantena i ha tingut aquesta dolència.
Pues, home, clar, intentar... si dius que és un gat que necessita tantes atencions, a cop i volta el torna a deixar allà la protectora, doncs segurament...
Sí, pues, s'ha ressentit. Pues, aleshores... Aquest gat, doncs, per això he pensat parlar amb ell, a veure si algú el volgués adoptar. És realment, a veure, espanta això de dir que és un gat agressiu,
sí,
que no ho és pas. Mostra agressivitat que és diferent. O sigui, no és un gat que t'ataqui a maldat i vulgui fer-te mal. És un gat bo.
És un gat bo, però bueno, li has de conèixer i has de seguir una miqueta el joc doncs, per hi posar-li uns límits, imagino, i ja està. Va, i segurament...
Simplement ha de ser per aquell tipus de persones que sí que ha tingut gat i que sap que en un moment donat un gat pot mostrar una agressivitat per qualsevol cosa, o perquè el trepitges, o perquè el despertes i no s'esperava, doncs aquest tipus de reacció que ja saps com dominar i que veus les senyals de com
exacte.
El gat t'atacarà.
Algú que ja conegui els gats. I a més, pobret, que si està ingressat ara i ho està passant malament, anem a intentar-ho des d'aquí. Joan, digue'ns on s'ha d'adreçar la persona que vulgui adoptar-lo.
Doncs molt fàcil, ha de venir al refugi, al carrer Galícia de Mataró, en horari de visites, i preguntar per mi o per la Isabel, i llavors li ensenyaríem i mirarem quin estat de salut té en aquell moment, i llavors, si estan d'acord, doncs faríem l'adopció el mateix dia. O potser fins i tot, si encara està així fotudet, fem una acollida i quan es recuperi fem l'adopció.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan, i a veure si tenim sort per aquest petitó, pel Serra. Ja ens dirà si ha trobat una família o si no, com avança la seva salut. D'acord?
D'acord, perfecte.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Igualment,
adéu. Déu-n'hi-do, Sílvia, cada animal és un món i reaccionen... Sembla que no, però cada un reacciona d'una manera diferent davant de les situacions, veritat?
Sí. Davant d'un abandonament, sí.
Sílvia, explica'ns una miqueta com ha anat aquesta setmana i quins casos, així breument, i quins casos hem tingut, si hem tingut alguna entrada d'algun animal estrany, alguna coseta que ens puguis explicar.
Algun animal estrany.
Sí, algun animal estrany, has tractat algun monstre. No, però estaria bé que ens expliquessis allò breument, perquè tu ara estàs
algun
aquí.
Algun monstre, diu.
Com ha anat?
Doncs no has entrat cap monstre, no has entrat cap animal estrany. Ens arriben gats, ens arriben gossos.
Algun cas en concret que recordis? Així digne de mencionar ara?
Digne, a veure, aquesta, per exemple, si recentment aquesta nit ha entrat un gos atropellat, malauradament, portava una fractura a la columna i s'ha hagut de sacrificar.
Vaja.
Sí, tenim un cadallet també ingressat, malalt, amb parvovirosi... Totes aquestes anècdotes són les que fan doncs, que la feina a vegades no sigui
la més
agradable, no?
Clar.
Però...
Ui, se't cau. Avui el micro se t'està resistint.
tu prens
amb alegria, per això.
Oh, Déu meu, si ho haig de prendre amb alegria.
Bé, ens queda
però
un
no,
minutet.
A veure, si és rellevant, no hi ha... Tenim un dogo alemán que sí que m'agradaria fer una crida, a veure si algun amant de la raça ens el vol venir a adoptar.
Si són preciosos.
Sí, però és que porta 20 dies a la gàbia i està histèric, pobra bèstia. A més, no suporta els gats, això sí, no els suporta. però un gran danès, un dogoleman de color negre.
Aquests gossos són com mig cavalls.
És com un cavall, i ostres tu, tenir-lo allà dins és terrible, no?
Si on el teniu? Al carrer Galícia?
Està al carrer Galícia, sí.
Allà mateix on hi ha la gatera, que
sí,
dic el Joan.
Sí, va arribar sense xip, és allò que dèiem, i ara estem a l'espera, ja avui l'han esterilitzat i s'ha de donar en adopció. Aprofito aquests minuts, minuts o segons,
sí,
per si hi ha algú que li interessi o conegui algú que vulgui un dogoleman.
Molt bé, gossos preciosos, a més gossos que sembla ser que són molt intel·ligents.
I no són normal, no entren normalment aquest tipus de gos, no, però...
Segur que aquest sí que s'ha escapat també, com deies.
Tinc idea, no ho sabem, suposem que sí.
Doncs animem la gent també a passar-se pel refugi, per inscriure's en aquesta segona edició del Petjades
del 16 de sí, que se'n recordin, sí, que necessitem...
I per visitar el refugi, per conèixer el Serra i aquest dogo alemany. Sílvia, ens quedem sense temps,
molt
però la setmana vinent xerrem una miqueta.
Ja hi tornarem.
Vinga, fins la setmana vinent. Molt gràcies bé per estar aquí i també gràcies als nostres oients per acompanyar-nos una setmana més al Peluts. Adéu.
Adéu.